Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre.
Les 12 i 22 minuts, moment d'obrir ja les receptes per al benestar amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Avui per parlar de l'assetjament escolar, del bullying.
Sí, un tema lamentablement que està bastant de moda últimament.
Massa.
Sí.
I que continua sent un tabú, a més,
Sí, ara explicarem per què no es parla, En diferents àrees, des del que el pateix fins, evidentment, qui el provoca o les institucions, i ara ho parlarem.
Hem escollit aquest tema per un motiu concret, i és que tant la Rosa com jo, entre d'altres persones, vam poder gaudir fa unes setmanes de la presentació del llibre de Lolita Bosch, La ràbia, a l'Espai Literari de Bassa la Papereria, un llibre doncs que va d'això, sobre una adolescent, ella mateixa, és una novel·la basada en la seva història, que va patir bullying, i m'agradaria començar doncs amb aquest primer fragment, que a més és força colpidor, com comença el llibre. Sí. Diu: em dic Lolita Bosch, escric, faig periodisme, investigació i activisme per la pau. M'agrada viure la vida com la visc i soc mare. Tinc 45 anys, però mai fins ara no m'havia atrevit a dir públicament que dels 14 als 17 anys vaig ser víctima del bullying.
Sí, i ella mos ho explica molt bé amb l'entrevista que tu li vas
fer. Sí, li van fer una entrevista i va dir això, que li havia costat moltíssim escriure aquest llibre, que en té molts, perquè no volia que això fos un estigma. Sí. Escoltem el que ens diu.
M'ha costat força, diguéssim, perquè jo no volia l'estigma, jo ja vaig créixer amb l'estigma de ser víctima del bullying i no el volia tornar a tenir, no volia ser l'escriptora que ha patit bullying. Llavors he esperat molts anys a tenir una carrera literària feta, a fer el meu recorregut per altres bandes i tal. Jo no volia que això fos el centre de tot. I finalment ho he volgut explicar perquè també he conviscut amb adolescents que ara el pateixen i he entrevistat a molts pel llibre. Llavors el llibre és la barreja de la meva història novel·lada amb testimonis de molts altres adolescents que l'estan patint o l'estan fent, o familiars de gent que l'està patint ara.
Doncs això és el que ens explicava la Lolita.
Sí, definim una mica, seguim una mica la línia. La paraula bullying ve del bull, toro en anglès, i va ser un terme introduït pel britànic Dan Olweus per definir el que són abusos i intimidacions sistemàtics per part d'un nen o un grup cap a un altre que no té possibilitats de defensar-se. Seria la paraula acoso en castellà, o el que diríem assetjament en català, no? L'assetjament. La persona que exerceix el bullying ho fa per imposar el seu poder vers les altres persones, mitjançant amenaces, insults, agressions, vexacions, i així tenir-la sota el seu domini durant, no és una qüestió esporàdica, sinó durant mesos, inclús anys. La Lolita ens explicava que ella va patir 4 anys de bullying, no? Durant anys, no? La víctima, moltes vegades, el que passa és que pateix callada, no parla, en la majoria dels casos, perquè sap que parlar té conseqüències encara més greus o més negatives. És a dir, si parla i ho diu, les persones que li fan bullying encara li faran més bullying, no? És un maltractament tan angoixós i dolorós que va minant durant un dia i un altre durant anys, i que pot arribar a tenir conseqüències molt greus, com quan ja surt a la tele, no? Lamentablement, quan ja surt a la tele és perquè ja ha sigut greu, o perquè el nen s'ha suïcidat,
exacte,
o la nena,
sí.
O perquè li han donat una palissa, com passa últimament, que l'han deixat ben malament, no? Els experts diuen que el bullying inclou 3 components importants, que és un desequilibri de poder entre l'assetjador i la seva víctima, una agressió intencionada, és a dir, amb la intenció de fer mal, i que es repeteix de manera sistemàtica, de manera que va minant la personalitat, o va minant a la persona que l'està patint, no? A la persona que l'està patint. Les xifres, jo tenia que 1,6% de les persones poden patir, dels nens poden patir bullying de manera constant, 1,6%, i que pot arribar a ser del 5,7% esporàdicament. El que passa que penseu que les xifres no són, no són, perquè quan una persona parla és que ha passat de temps, que ve,
sí,
aquí,
sí, sí.
I per tant és com allò, és la punta de l'iceberg, no? Mm. Segons la Lolita, ella ens explicava que la qüestió és més dura encara.
Sí, escoltem el que ens deia a l'entrevista.
I entre ells, els adolescents, saben que està patint bullying a la seva classe, eh? O sigui, els que no ho sabem moltes vegades som nosaltres. 3 de cada 4 víctimes del bullying no ho denuncien ni a casa perquè tenen por de les represàlies que n'hi haurà, diguéssim, n'hi haurà represàlies si ho diuen a casa, sortint l'endemà de l'institut, les coses els aniran pitjor. Mira, 1 de cada 4 estudiants de Catalunya pateix o fa bullying, 1 de cada 3 estudiants de Catalunya veu durant el seu trànsit escolar bullying, diguéssim, d'alguna manera, 6% de la població estudiantil catalana el pateix de manera severa, severa vol dir que arriba a intents de suïcidi, internament, tal, i ara acaben de dir que l'any 2020 es calcula que hi hauran, crec que són 400.000 nous casos a l'estat espanyol.
Per tant, no és algo per a passar com si no passés res, no? Lamentablement és un fet potent i que va més, eh?
I a vegades potser ens pensem que ens cau a lluny això, no? Amb el teu cas, Rosa, tu que tens consultat, en arriben de casos de bullying per aquí?
Pues, i tant.
Sí?
Ara no, perquè no tinc nens. Mm-hmm. Ara ve que assetjament laboral.
Clar,
els adults,
és l'altra.
És l'adult, la part adulta, però quan jo treballava amb nens n'hi havia sempre, n'han hagut sempre. Mm-hmm. I això els que s'han atrevit a parlar-ho, els que s'han atrevit a consultar-ho, a fer alguna cosa. No? Mm-hmm. Explicarem una mica, no? Direm que si bé, per entendre la magnitud del tema, no? De com pots anul·lar en una persona, en un nen més, fent-li aquestes coses, encara que ho classifiquem, les conductes que es donen són simultànies i solen ser físiques, com agressions o danys material, els hi prenen els diners o els hi prenen l'esmorzar, són verbals, com insults i humiliacions, menyspreus, posar mots desagradables i dolents, psicològics, no? Com amenaces per que tinguin por o provocar-li o fer-li fer allò que no vol fer, o de tipus social, que és la exclusió i aïllament. No? Per concretar-ho, vol dir, si donen conductes de tipus bloqueig social, és a dir, provocar aïllament, no deixar-lo jugar, prohibir que els altres parlin amb el nen, que li fan, fer-lo plorar davant del grup perquè sembli fluix, dèbil, indefens, estúpid, no? Mireu com és, no? Hostigamiento, fustigación, seria l'assetjament psicològic, despreciar-lo, no respectar-lo, ridiculitzar-lo, la burla, que la burla no és el sentit de l'humor, burlar-se, no?
Sí.
El llibre de la Lolita està ple d'exemples que ella va patir, que altres nens que ha parlat pateixen, no? Manipulació social, és bo distorsionar la imatge de la víctima, no? Digui que digui o faci el que faci, sempre se'l rebutjarà. Rumors i comentaris negatius perquè la resta del grup, dels nens, vegin que s'ho mereix, no? que és així, que és una persona que no es mereix que se'l respecti, no? Els rumors, llançar rumors, no? Coaccions, fer-lo fer coses en contra de la seva voluntat, perquè és el domini, jo et domino, te faig fer el que jo vull, Així els acusadors, els acosadors, perdó, són vistos com a poderosos davant la víctima indefensa, no? Ja els hi fan aquestes coses. Exclusió social, lo típic, tu no, ignorar-lo, tractar-lo com si no existigués, que és de les coses pitjors que et poden fer a la vida, no?
Sí, sí,
com
sí,
si no existiguessis. La intimidació, d'induir por, i amenaçar la integritat física o inclús a la seva família o en un germà més petit que té per a que realment calli i no digui res, no? Segons com diu la Lolita, i és veritat, qualsevol pot ser víctima de bullying, no? No tens per què tindre algo o ser diferent, sinó pot ser perquè siguis una mica més obès, perquè siguis gay, perquè tens alguna deficiència física, per classisme, per raça, per religió, per dificultats d'aprenentatge, o tot el contrari, per destacar i ser molt bo amb el teu aprenentatge, perquè és un nen més insegur, perquè li costa relacionar-se, algun síndrome d'estos d'Asperger o alguna cosa així, que els costa relacionar-se, per ser nou a l'escola ja n'hi ha prou perquè et facin bullying, per no ser popular, per no dur roba de marca, perquè no em caus bé, és igual, no hi ha un patró. Qualsevol persona pot ser víctima del bullying, de l'assetjament, simplement perquè per les raons que sigui al assetjador no li caus bé, no? Només hi ha una cosa que diu la Lolita i és veritat, que que és comú en tots els nens que han patit bullying, que és la ràbia. Ella ens ho explica molt bé.
Jo, de fet, és l'única cosa que he trobat en comú. Perquè la ràbia, que jo dic en el llibre que és una forma estranya d'esperança, no és un odi. Jo no tinc cap rancor per la gent que em va fer bullying. De fet, penso, o sigui, com ningú no els va ajudar, pobres tios, no? Perquè com van arribar a fer-me el que em van fer sense que ningú s'adonés que necessitaven ajuda. Fa una pena relativa a ells, però em fa pena als que avui, als joves amb els que avui he parlat. I llavors el que desenvolupes és una mena de ràbia que de dir, guanyaré jo, he de guanyar jo. I és l'única força que trobes per anar l'endemà i l'endemà i l'endemà i l'endemà durant 4 anys a classes i sortir i dir, he de guanyar jo, com sigui.
La veritat diu guanyaré jo, però el que està clar és que aquí no guanya ningú, aquí perd tothom,
Exacte, sí,
aquí
sí,
perd
sí.
Tothom, l'assetjat està clar que perd, L'assetjador, perquè com diu ella, necessita tenir poder i com que no destaca en res, el que busca és cridar l'atenció i aconseguir destacar encara que sigui fent mal o rebutjant o rebaixant els altres, no? Per tant, aquesta persona té problemes i necessita ajuda, Si l'única manera de destacar és fent mal als altres, és una persona que té problemes, per tant, tampoc guanya. El grup, la conspiració del silenci, que deia un, el grup calla, tampoc guanya res, perquè se n'adona que no pot parlar, se n'adona, en aquestes edats, a cap edat no som tants valents. Si com me poso jo a defensar l'assetjat si després se posaran en mi?
Sí, això ho explicava ella, també.
No som tan valents, ni en aquestes edats ni d'adults, moltes vegades entre de l'entorn laboral, no?
Ella recordo que deia que hi havia 2 mesos a la seva classe i que inclús ella no, només una vegada es va atrevir a dir
alguna cosa, no? Però és que clar, és que si ja sóc al punt de mira i damunt dic algo encara me miraran més. Clar. O si no ho sóc és igual, si defenso l'assetjat després se posaran
vindran
en mi.
A mi.
Per tant, la conspiració del silenci del grup se pot entendre perfectament, també se ho passen malament, perquè molts d'aquests nens no volen això, però no tenen estratègies per parar-ho, no? Per parar-ho. I tampoc guanyen ni els pares d'uns, ni els pares de l'altre, ni el centre escolar, ni els mestres, perquè si ets vocacional pateixes i si no, acaba petant d'una manera o l'altra que no guanya absolutament ningú, no? Per tant, no guanya ningú davant aquestes situacions. Ella diu, la ràbia, ara ho enganxo, com a estratègia o emoció adequada per tindre la fortalesa de tirar endavant malgrat aquestes circumstàncies. A veure, és així, Quan algú ens fa mal, quan algú m'envaeix, quan algú me fa patir, la emoció adequada és la ràbia. La ràbia, perquè si a mi em fan mal i jo no m'enfado i em penso que la culpa és meva o que sóc jo que tinc algun problema o potser sóc jo que m'ho mereixo, llavors sí que tinc un problema.
Sí, sí, greu, a més.
Llavors sí que tinc un problema. La ràbia és la emoció que no confonem amb agressivitat, és la emoció que farà, que em donarà aquesta fortalesa per aguantar, per buscar solucions adequades, per si no puc posar límits, muntar-me-ho, buscar alguna cosa que em permetrà continuar malgrat l'infern que estic passant i que em donarà lluny per resoldre el tema, no caure en la indefensió i pensar que això també passarà. La Lolita ho ha passat i ara és una persona important, de prestigi, que fa bé la seva feina i la seva vida, no? Com molts altres nens que en el seu moment van patir. La ràbia
ella
que ens aguanta.
4x365, i li deia jo 4x365, que diu 4 anys per 365, sí. Dies, i passa.
No? I passa. Pues és, la ràbia és la fortalesa per aguantar i no caure en conductes agressives, que no és bo, o de la indefensió, l'agressivitat cap a mi, fer-me mal, que és el suïcidi, per aguantar aquella situació i buscar-me la vida, i això també passarà, no? Aquesta ràbia ben entesa no com a agressivitat, no? El problema és que se'n comença a parlar, però se'n parla, que ja està bé, perquè és el primer pas per conscienciar, però estem a anys lluny de solucionar aquestes coses. Els remeis, quins són els remeis?
Doncs segons la Lolita no n'hi ha. Escoltem el que ens explicava.
Pues la veritat és que desgraciadament el govern segueix sense donar molt remei. L'únic remei que tenen és dir-ho als pares o dir-ho als mestres, que l'única cosa que poden fer, si tenen mestres vocacionals, que per sort n'hi ha molts, però molts altres no, és sentar-los amb els seus assetjadors i parlar-ne. I no ho volen fer perquè és com si a mi ara sortint aquí al carrer em violessin i el mosso em vingués a buscar, em portés a la comissaria, agafés el meu violador i digués, bueno, parleu-ne, parla amb tu, jo no tinc res a dir-li. No tenen moltes sortides. O sigui, tenen, ara hi ha una aplicació pel mòbil que es diu Alert Cops. La Generalitat havia de donar d'alta un telèfon l'any passat, encara no l'ha donat. El Ministeri en té un que va evitar 63 casos, o sigui, 63 pallisses però això no vol dir que no l'endemà té un protocol, però la veritat és que el protocol del Departament d'Ensenyament no serveix per res. Jo no conec un sol cas de bullying que s'hagi aturat gràcies a les autoritats d'aquest país.
Tu ja estàs d'acord, Rosa?
Sí, 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 però jo vaig abans, és a dir, jo penso que no hem d'arribar aquí. La prevenció, que se'n diu primària, això seria terciària, buscar solucions quan ja hi ha el problema. Clar. Penso que no hem d'arribar aquí. I no arribem aquí a través de l'educació. És el que hem parlat tantes vegades, però penso que n'hem de parlar més, que és, hem d'educar amb els valors que ens permeten que no arribi a necessitar que un nen hagi de fer caure amb un altre per sentir-se poderós i per sentir-se el número 1. Hem d'educar amb valors com el respecte o la cooperació, no la competitivitat. Avui en dia, ser agressiu, ser competitiu, xafar els altres està ben vist. Mireu el Donald Trump, que no m'ho puc...
No ens ho podem treure del cap ningú, em sembla.
Ha guanyat en criticant, en xenofòbia, en racisme, això està ben vist, no? A qualsevol preu. Seu número 1, a qualsevol preu. Si pel camí deixo calàvers que deia aquells, pues ja està. Mentre hi haguin aquests valors, sempre hi haurà persones que volen dominar i si no destaquen en res, ho faran fent mal als altres. Valors com el respecte, com la cooperació, com educar l'agressivitat. L'agressivitat és innata i l'hem d'educar. Educar a través de ser un model adequat, no? Si jo sóc agressiva, les dues àrees de l'educació que pot portar i que coincideixen avui en dia a que passin més aquestes coses és educar des de la sobreprotecció i de la permissivitat. Tot està bé.
Que això es fa molt, no?
Que això s'ha fet i es fa molt. I des de l'hostilitat, és a dir, si jo a casa la ràbia, l'agressivitat m'eduquen així, me criden, s'enfaden, cops i trompades, doncs és normal que jo pugui
reproduir
del que he vist, faig, no? Però més que res avui en dia, perquè sí, fills maltractats poden maltractar els altres, no? Però penso que m'on anem més a la permissivitat, a pensar que tot està bé, que tot mos va bé. La Lolita també parlava que ella a les 5 quan marxava del col·le tenia unes hores lliures en un demà, avui en dia no, perquè en tot el que és el ciberbullying aquest no
sí,
descanses
és
en 24 hores del dia, tot està bé, no? Clar, si tot està bé, pues mos passen aquestes coses. Aquests nens no estan bé, els que assatgen i els assatjats, no? I quan se m'ha permès, pues penso que això és el que està bé. Penso que és un tema d'educació. Després sí, a l'escola han d'haver programes, els mestres s'hi han d'implicar, als nens se'ls ha d'escoltar, molt important, perquè quan comencen a parlar, si no els escoltem o no els creiem, tu que has fet, segur que no n'hi ha per a tant, homes que no aguanta res, escoltar els nens i educar-les d'una manera amb valors sants que ens permeti a la llarga no tindre que pensar que per a destacar qualsevol cosa, qualsevol preu, qualsevol cosa val, no? Penso que és un tema d'educació. Quan el nen està bé, després acabarem dues frases importants, quan el nen està bé no té cap necessitat de ser més que l'altre, ni dominar l'altre, ni fer mal a l'altre. Disfruta, pues, jugant a futbol, encara que no sigui un crac, i disfruta fent les seves coses encara que no sigui tan bo com l'altre, perquè no es compara, perquè simplement està bé amb el que té. I mentre no treballem, aquests valors sempre passaran. Aquestes coses, més amb violència més gratuïta o menys gratuïta, penso que ara és més gratuïta, és més... tot està bé, tot, més,
sí.
Tot és més a l'ample, no?
Sí, sí,
tot a l'ample. Però mentre no treballem aquests valors, després no els hi donem la culpa als mestres, molts me consta que fan el que poden, conscienciem-ho sí, prenem mesures sí, fem programes fantàstic, però penso que això ve de més cap atràs, i aquí és important.
La prevenció, que és important en tots els aspectes de la vida, i també amb els emocionals.
Claro. Dos frases, me deixes acabar amb dues frases?
I tant, sí, i tant.
Són ja clàssics, però és que com que són vigents també, perquè en aquests temes no avancem, Una que diu que la conducta de los niños felices nace de un amor incondicional y de instrucciones parentales firmes y coherentes sobre cómo pensar y cómo resolver problemas. Als nens que se'ls ha estimat incondicionalment, que no vol dir que se'ls ha permès tot, i que se'ls ha ensenyat a ser coherents, a pensar i a resoldre problemes, no fan assetjament, no fan bullying. I l'altre diu que el que equilibra nuestra, això pels pares, no? Amor i límites, el que equilibra nuestra constante desaprovació dels nens, és l'amor i la capacitat per a separar los actos de la persona. Si podemos mantener un profundo sentido de amor y aceptación mientras trabajamos para corregir la conducta de nuestros pequeños, las posibilidades de que se odien a sí mismos se reduce drásticamente. Y si un nen no s'odia, sinó que s'estima, tampoc té cap necessitat de fer bullying i fer mal als altres. Hem de ser efectivament total, no? És a dir, com ho diré jo, un amor incondicional, això volia dir, però posant-los i límits, respectant el nen, s'endús en la conducta. A partir d'aquí, si aquest nen se sent afectuosament cobert, un vincle sa, i té les idees clares de com resoldre la vida, de com resoldre els problemes, de com pensar, de com fer, aquests nens mai necessiten arribar a fer mal als altres, no? Si l'educació és bona, és l'única manera que penso jo d'acabar en aquests temes. I això, cadascú pot posar el nostre gra de sorra.
I tant, dir, que sí, i tant.
És la nostra responsabilitat. A partir d'aquí no juzguem als altres, a la societat, als programes, als mestres, sinó que assumim la responsabilitat que ens toca i fem les coses ben fetes. I als nens se'ls ha d'escoltar,
Sí, jo crec que és molt important, que moltes vegades, doncs, pobrets, els deixem una mica de banda.
Pues sí.
Doncs amb aquest missatge, amb la ràbia de Lolita Bosch, amb el bullying, ho deixem aquí. Gràcies, Rosa, i ens veiem d'aquí 2 setmanes amb més receptes per al benestar, amb la psicologia per al dia a dia d'enguany. Gràcies.
Fins demà.
Mora d'Ebre, 87.6 FM.